sé, hay que saber ganar.
Y dijiste que no, dijiste que bueno, que el partido ha sido muy 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 frecafrec y que la cosa ha sido muy igualada.
Bueno,
y...
está igualado hasta que el árbitro ha pitado al inicio.
Sí, sí, vas a estar
hasta l'àrbit va voler acabar el partit perquè
bueno,
no passi.
Saluda els nostres contertulis d'honor que ens acompanyen cada tarda.
Us anunciem la pregunta del dia. Tenim amb nosaltres ja els homes savis del periodisme i del futbol. Fernando Polo de Mundo Deportivo. Anava a dir Fernando Torres.
Fernando Polo. El Torres que fa aquest anunci del cotxe i escolta, s'ha clambuterat, però a tope.
Està amazado el tete.
És gimnàs o és botox?
No, és gimnàs.
Està ahí dándole bien al hierro.
Està fent hipertrofia i té un trapeci que és complicat, eh?
Sí, la fan apartar, en l'anunci del cotxe. Apartate, Fernando, que no ve molt el
cotxe. Tiene una espalda que parece un cedal paso.
I el fantàstic amic, gran Xavi Torres.
Bravo.
Comencem ja amb la pregunta del dia, que la fem als oients i de seguida vull que me la contesteu.
Veure, la pregunta del dia, perdona, sí. Està linkada, perquè tu aquest matí, com que estaves a Madrid, ho hem pensat una mica nosaltres, està linkada amb els Premis de Best.
Correcte.
I en homenatge a la Aitana Bonmatí, que novament va guanyar
The Best. The Best, exacte.
Un aplaudiment des d'aquí.
Bravo, Aitana.
I a partir d'aquí hem fet la
avui
pregunta...
Avui el Pàmies anirà de bòlit, eh? Com estigui sumant aplaudiments.
Sí, és veritat, sí, va amb el comptador.
Avui el comptador es dispara, eh?
Entre ell
avui el Pàmies està...
Se li patarà la màquina. Jo estic espantat del dia que vingui amb l'aparato.
La setmana vinent, porti... Ho sabrem dimarts de la setmana vinent.
Jo estic acollonit,
però estic d'acord, els aplaudiments hi ha gent que li encanten o els odien. A mi m'encanta, per exemple.
Sí. Bueno, és marca... Ja ho he dit, el Pàmies ho va dir, això és marca del versió.
Del versió.
Bé, doncs, per tant, hem decidit una pregunta que linkés, que tingués a veure amb Aitana Bonmatí.
I és aquesta. Quin documental relacionat amb el futbol femení us agradaria veure? El dia a dia d'Aitana... L'adeu de Lluís Cortés, la fugida de Markel Zubizarreta o l'atac a Keira Hamraoui.
Ninguna de les anteriors.
Home, no.
Okay.
Una...
Com,
per què ho dius, això?
Que gràcia tiene ver futbol femenino y menos un documental.
José María, hombre.
Por favor.
Siempre igual.
Si nos aburre un partido, vamos a ver un documental de Markel Zubizarreta.
Però a veure, però el documental es basaria en què ha passat amb Markel Zubizarreta, que ha marxat, o què ha passat, com va passar amb la de Lluís Cortés.
Però a qui li interessa això?
Pues a molta gent
li interessa. El dia a dia d'Aitana.
Pues això sí que interessa. Sí. Mira, Xavi Torres, per exemple, està preparant un documental.
Porque se aburre.
No, porque se aburre, no. Que se va aburrir. Que se va... Es pots... Bueno, explica-li a José María.
No, us avorrireu gens, perquè... Va, la vida
vamos de... a ver, ¿qué hace Aitana por la mañana?
Entrenar. La vida de l'Aitana és plena. Al final el que explicarem té a veure amb el... precisament...
Ja m'he dormido, Lluís, Xavi.
En què és una futbolista molt poc típica. És a dir, difícilment trobaràs un home amb la vida que
no,
fa l'Aitana.
No, això seguro.
Fora del terreny de joc, compromesa amb moltíssimes coses, amb la llengua, amb el seu país.
I tant. Temes socials, també.
Amb temes socials, amb refugiades, amb la diversitat, un dels seus millors amics és síndrome de Down. Mm-hmm. Amb la formació, els meus pares són mestres de... van ser mestres de literatura catalana. És a dir, escolta'm, vida plena, però espectacular.
L'Aitana és la que el pare és comunista? Sembla que sí, oi? Perquè és aquella que vam estar a Eindhoven i el pare era comunista.
Jo crec que es queda curt. Crec que es queda curt.
Sí.
Més que comunista, sí. Anarquista.
Anarquista. Futbol i política.
Sí? I hi ha algun problema?
Però si et sembla normal... Això és un exemple que hem d'ensenyar als nens i fer el documental d'uns anarquistes?
No, i sa mare, el que va fer sa mare, per exemple, no, que és una cosa molt coneguda, no? Aconseguir, a través d'una iniciativa legislativa popular, portar al Parlament de Madrid perquè les mares poguessin posar el primer cognom als fills. Ella és la primera nena. Clar. És a dir...
Ella seria
ve d'una família Conca. Molt interessant.
Imagina. Conca és el nom del pare,
imagina.
El cognom del pare, i es diu Aitana Bonmatí Conca.
Quin problema li troba vostè ara?
Que si tu ets requesens, la nena ha de ser requesens. Que collons el cognom de la mare?
Com diu el Vicent Conca, pare de l'Aitana, això dels cognoms és una gran collonada.
Exacte. Té tota la raó. A veure, anem a la pregunta que ens ha quedat a mitja.
Sí, amb els resultats de l'enquesta d'avui, doncs mira... frec a frec. Hi ha dues opcions que estan frec a frec, però en aquests moments guanya que el documental que més agradaria veure als nostres oients seria l'atac a Keira Hamrawi.
Què dius?
Sí.
Hòstia, us va molt bé.
Un 38,3%.
Bueno, l'atac vol dir tota la trama aquella.
Ella molt fosca, allò, eh?
Sí, fosquíssima.
No sé
si al final es va acabar d'aclarir tot allò, no sé com està.
No sé si la Vidal estava per allà al mig.
Sí, bueno, havia estat... havia tingut una relació amb ella, però
la dona...
L'altra, no, l'altra era la jugadora, no? Una que volia...
Exacte.
Volia el seu lloc en el camp.
Una companya de l'equip.
Encara està al Paris Saint-Germain o no? Escolta, mira com m'agradava aquesta jugadora, eh? Quan estava al Barça...
Sí, sí. Era centrecampista...
Molt bona, molt bona.
Ara
molt
busco com està el cas.
Era la pitjor de tot l'equip, però vaja.
Pues perdona, a mi m'agradava.
Val.
Era físic, era potent.
Contra gustos.
Sí, sí, bueno, a mi m'agrada. Jo la veia, mira, sempre pensava, podria passar el primer equip.
Segueixo a la Paris Saint-Germain, eh?
Un 38,3% es queda amb aquest atac, a Keira Hamrawi. Sí. Després hi ha un 36,6% que escull el dia a dia d'Aitana.
Ah, a què l'he votat?
Per tant, en segona posició seria el documental...
També he votat aquest jo, que és el que s'ha fet el Xavi Torres.
Més que res, perquè de la Hamrawi fa l'efecte que poca cosa. El tema està judicialitzat encara, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Un 19,8% es queda amb l'adeu de Lluís Cortés i només un 5,3% ha escollit la fugida de Márquez Zubizarreta.
Bueno, és que aquests són alguns capítols que potser que sí que algun dia, això que passa quan passen els anys, es faci un documental de per què va marxar, per exemple, Márquez
Zubizarreta.
O, per exemple, l'entrenador del Barça femení, que també marxa.
Exacte, Jonathan Giralde.
Que tampoc s'ha explicat. Vull dir que,
sí, sí, home, tot jo crec que té un punt de... No, però el que és la realitat és que comença a interessar el futbol femení, que el futbol femení comença a tenir anys de trajecte i comença a tenir els pollastres del futbol masculí. Exacte. És a dir, que a poc a poc, sí, sí, tot això, doncs, es va... En aquest cas, sembla evident
en l'alçada, José María.
Xavi, no sé...
Ahí estaremos, pero estoy esperando un documental donde se hable de fútbol.
Aquí pots veure algun.
El tuyo está bien, yo lo vi, está bien el tuyo.
Pues mira, vos que tú dices, el de José María García, vaig veure un capítol i em va cansar.
Sí? Ja, i el de ficció l'has vist? I el de ficció?
No, el de ficció no el vaig veure. Però el real sí que me'l vaig començar a mirar i hi va haver un moment que ja...
Està jove, està per tornar, eh?
Em va cansar tot el rotllo que té una caixa forta i allà tenia mis coses i tal. I és més, algun dia s'hauria de fer un documental que expliqués l'altra cara de l'individu.
No, ja es va veure, ja, eh? Es veia, eh?
Tinc una caja forta.
Perquè feia coses que èticament...
No, sense escrúpols, però ell ho explicava. A més, en el documental explica algunes de les coses aquestes sense cap mena d'ètica.
L'hauré de repescar, perquè el vaig deixar el primer i l'hauré de repescar.
No s'amaga d'exhibir-se com un tio sense escrúpols que por la noticia valía todo.
Igual que el sapo. Mi objetivo era llegar.
Però sí, a més, monopolitzava els ciclistes, no? Fotia cops de colze, els amagava.
El Perico Delgado el va destrossar, el Perico Delgado. Perquè van a
la SER.
A la SER.
Perquè se'n van a la SER, sí, sí.
No, i després quedava amb un protagonista i perquè no li robés ningú altre, el trucaven una hora abans.
Sí.
I li tenien la trucada allà agafada una hora abans perquè ningú, quan truqués, abans no hi havia mòbils, doncs comuniqués tota l'estona. I se'l quedaven per ell sols.
Passa que aquest estil de periodisme, deixa'm dir que no només l'ha practicat José María García, sinó que conec alguns casos d'alguns professionals.
Més moderns.
Aquí a casa nostra.
Ah, sí?
Què dius, Toni?
Aquí. Que hi havia un convidat que havia d'anar a Catalunya Ràdio, enviava un taxi... El periodista generava una confusió i el taxista portava el convidat a TV3.
Com?
I el convidat no acabava d'entendre ben bé què feia TV3. I l'entraven a TV3 i l'entrevista la feien a TV3. I mentre a Catalunya Ràdio estaven esperant el convidat.
T'ha passat?
Jo només dic que això ha passat.
Ha passat.
Per tant, dic que, a veure, aquestes males arts no només és José María García, sinó...
També són nostrades.
Exacte.
Doncs, bueno, Xavi, a veure, això és com votar-se segurament un mateix, però és lícit. En el teu cas, imagino que la resposta és evident.
Aitana.
Quin documental t'agradaria veure? El d'Aitana, el de Márquez Zubizarreta, Lluís Cortés o Keira Hamrawi? És que m'ha agradat molt conèixer aquesta noia. M'ha agradat molt i tinc ganes que la conegui tothom. Perquè és la millor jugadora del món, ho ha guanyat tot, però és una gran desconeguda.
Escolta, per cert, em diuen que
Keira Hamraoui.
Està, no, està al América Femenino,
sí,
de Mèxic.
Sí, és el que et volia explicar, doncs, ara, que he trobat, que està a l'América Femenil.
No està al Paris Saint-Germain.
No, no està al Paris Saint-Germain. Doncs... I a la jugadora que presumptament va orquestrar tot l'atac...
La trencacames.
Sí.
Sí, sí.
Aminata Diallo, aquesta la va fitxar al Llevant.
O sigui, encara està en aquí.
Al Llevant va fitxar a aquesta jugadora...
Està valent.
...que va ser acusada d'orquestrar, sí, sí, l'agressió contra Keira Hamraoui.
Hi ha tremenda confusió a la xarxa, perquè hem vist a una part que està al Paris Saint-Germain, una altra que posa sense equip, i ara que està en aquest club, dius de...
América
de...
Femenil.
Sí, sí, l'Amèrica Femení de
Mèxic. Femení, posa. Bueno, també, no sé, una cosa.
Ara mateix, no sé què superaràs, però quan arribis a casa, sí, i diguis, puc triar quin documental d'aquests que hem proposat femení, home, voldries veure.
A veure, el del Xavi i l'Aitana, com que ja es farà i el veuré, mira, aquests estan bé, el de Lluís Cortés jo crec que tindria el seu, sí, intríngulis, però jo crec que també té un documental, La renovació de l'Alèxia.
Que a dia d'avui...
S'està coent ara mateix.
Sí. Com va, per cert, Fernando, aquest tema?
Bueno, crec que hi ha un pols important entre el club i el representant de la jugadora, i per tant de la jugadora, que no oblidem que és la capitana de l'equip. I...
Bueno, ara, clar, tenim aquesta pròrroga de 2 mesos de...
Per la lesió.
La lesió, i, clar,
sí, però no sabem com acabarà, perquè hi havia una oferta, crec que es va reduir els anys de l'oferta, i a més ella jo crec que ara té males cartes en aquesta partida, perquè no ha estat protagonista en els darrers triomfs del Barça ni de la selecció espanyola, i a sobre ha hagut de passar pel quiròfan per l'artroscòpia, i és una jugadora mediàtica, 2 pilotes d'or, i és un, jo crec que és una patata calenta aquesta situació. Tant de bo arribin a un acord, però ara mateix ja és una jugadora que pot negociar lliurement sense problemes, ni que hi hagi cap denúncia del club davant de la FIFA en qualsevol altre club, perquè està a menys de 6 mesos d'acabar el contracte.
Disculpeu que acabo de trobar una altra notícia de la Keira, que l'acaba... Fa 2 dies que ja l'han fet fora del club, no, América, no? Femenil.
Ah,
fa 2 dies va anunciar aquest club la baixa de Keira Hamraoui, sí, perquè sí, diuen sí que no es va acabar d'adaptar.
Potser sí que té el Xavi Torres, que era la pitjor de l'equip. Bueno, anem amb la polèmica del Barça.
Al final els premis són complicats, hi ha molta polèmica, perquè
sí,
alguns
se'ls mereixen. El DB s'han deixat de descontents a alguns, i entre d'altres, fins i tot a futbolistes. O sigui, jo crec que hi ha hagut unanimitat amb el de l'Aitana.
Sí, aquest sí que... I el del Guardiola.
Amb el del Guardiola, també. Ja, però, bueno, Jonathan Giraldes...
Sí, clar, de moment Jonathan Giraldes, guanyador del triplet amb l'equip femení, i queda tercer. I justament li han preguntat a Jonathan Giraldes què li sembla aquesta valoració, i així s'ha mostrat justament abans, a poques hores, demà es disputa la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, doncs deia això, no estava massa d'acord.
Un poco decepcionado, porque analizando las jugadoras también que están, y por qué no está Patri Jarro, ¿no? Por ejemplo, o por qué no está Caro, que es una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo, por no decir la que más. Una de nuestras centrales, Mapi o Irene, con la temporada pasada que hicieron, creo que merecían también estar ahí, o Frido, no solo el trabajo con el club, sino con la selección. Bueno, hay cosas que a nivel profesional están muy claras, pero desconozco cuáles son los criterios, y tampoco soy yo la persona que tenga que dar las explicaciones al respecto.
¿Esteu d'acord amb el que diu Jonathan Giraldes? 100%.
Una autèntica vergonya, lo del Cebest. Fora del Premi Guardiola i del Premi Aitana, tots els altres són immerescuts. Tots. El problema és que el sistema vota un 25% seleccionadors, 25% capitans i capitanes, 25% periodistes i 25% aficionats. I per tant, crec que molt poca gent, per exemple en el tema del futbol femení, crec que hi ha molt poc vot de qualitat aquí.
Per tant, hauria d'haver guanyat el Debes, sens dubte, Jonathan Giraldes, com a entrenador del triplet del Barça.
Clar, per mi sí, perquè és que és el que ha fet la temporada perfecta. I a més, si la seleccionadora anglesa hagués guanyat el Mundial, dius, home, et pot competir que has guanyat els títols de clubs amb el títol de seleccions, però és que va quedar segona, per tant...
On es feia la gala?
A Londres.
Londres. A Londres, oi?
Catifa verda, per cert.
Molt bé. Seleccionadora anglesa, sí, l'equip ideal tot ple d'angleses.
Sí, d'anglesa, sí.
Clar, al final això el que farà és que perdin prestigi i valor aquests premis. Sí. Dit això, parlaves de seleccionadores,
jo
en això, aquest cas...
Mira, tu has dit que els altres... Jo en el de Messi, què vols que et digui? Jo el Messi...
Bueno, però és que el Messi...
No, ja... ara hi entrem.
El Messi també hi ha polèmica.
Sí, molta. Però dic, a mi ja m'està bé que guanyés.
És que aquí hi ha una confusió, jo crec, perquè també no s'expliquen bé. Aquest premi no inclou el Mundial. El de Best no, no inclou el Mundial.
No inclou el Mundial, però estic segur que molts
que ja
l'han votat sota l'impacte del Mundial.
Sense saber,
però no inclou el Mundial.
No inclou. Però el que vota, estic segur que, tot i que no entra, diu, escolta, tu, va guanyar el Mundial.
Vendrà passat. No de qualitat.
Fixa't, Messi... està. Que no inclou el Mundial, no guanya absolutament res amb el Paris Saint-Germain el temps que li queda, ni amb l'Inter de Miami, guanya aquests títols que diu el Toni que s'inventa perquè els guanyi, passa per davant de Haaland, que guanya el triplet absolutament tot amb el City de Guardiola, i passa per davant d'Mbappé. I hi ha una cosa que també em va sorprendre.
Però amb el Haaland empatats,
Sí,
però clar, Haaland...
Sí, però empatats i es veu que mana el vot dels capitans.
I una cosa que, si encara hi afegeix més aigua al vi...
Mbappé, sisplau, digueu les coses.
Josep Maria, com estàs?
Parlem de Mbappé.
Mbappé.
Tu el Mbappé el tenies pel Barça?
No, una altra vegada no.
Ah, que no ho has explicat. Ho has explicat. Perdó, Toni, perdó. Perdó.
Josep Maria.
No, no. És que em sonava alguna cosa, però no.
Silvio Elias, que està al món del futbol, et podrà dir... El 5 d'agost va rebre una trucada. Ella estava amb la seva dona a la plaça Sant Marcos de León, de l'hostal, catedral, telèfon Minguella. Silvio, podem fitxar el Mbappé. Vaig aconseguir, després de diversos dies, que truqués el pare. Perquè no havia trucat ningú del Barça quan
ningú.
El fill li va prometre al Mbappé i al pare que els trucarien del Barça per negociar. Per tant, no és veritat que no tingués un altre pare. A mi el seu pare em va dir... El seu pare, m'ho va dir-ho a mi, M'ho va dir-ho a mi. Jo no li vaig dir que em deia a Minguella, vaig dir que era de Barcelona. De Barcelona. Però li vaig dir que era del Barcelona. Em va dir, el meu fill, una vegada no hi ha el Neymar, està encantat de jugar al Barça al costat del Messi. Això va dir el pare del senyor Mbappé.
Aquí ho diu bé. Per cert, en comptes de Braithwaite, deia Brahaite.
Brahaite,
sí. M'agrada molt Josep Maria, que té un look cada cop més Mick Jagger, amb ulleres grogues i amb cabell llarg. Sembla un membre del Rolling Stones.
Perdona, Adrià, pensava que no s'havia explicat aquesta anècdota.
No l'ha explicat mai. És una anècdota nova.
Una cosa que també es fa molta pena en uns premis...
Bueno, un moment. Per tant, guanya Messi i no s'hauria d'haver votat Messi perquè la gent ha votat pel Mundial i aleshores... Hauríem de valorar la temporada al Miami, que, a veure, sincerament, és partits de...
Correcte. Però no, la Lliga francesa, no? La Lliga francesa.
Clar, el tema és que...
Jo és que vaig veure els caretos de la gent que feia la transmissió del concurs al canal Mega, entre ells Roncero...
Salvos.
I la veritat que vaig disfrutar,
El que és bestial, el que és bestial és que guanya Messi... I no ve ningú a buscar allò. No,
aquest és el tema.
Ni per Messi, ni per... Quina vergonya. No,
que surti algú,
és igual. Però pot ser
que se'l queda Henry.
Però a lo millor pot ser que a Messi no li van confirmar allò que passa amb els premis. Vendràs a recogerlo, però a lo millor li van dir, però lo gano jo... No lo sabemos, pues no voy.
Es igual,
no
sé, clar, però que
no van enviar...
Algún guardia.
A ver, Leo Messi, des de Miami. Buenas tardes. Bona tarda.
Bon dia. Bueno, la verdad es que...
No enviaste papá... a nadie, no van a ninguno a recoger el premio.
Bueno, mi papá recién me dijo que no era seguro que me lo dieran a mí. Y bueno, la verdad que ir para nada es tontería, ¿no? Que si hay que ir se va, pero bueno, sería una boludez. Y luego está lo del avión, que por ahí pues se puede armar un buen quilombo.
¿Pero a qué refereces?
Bueno,
es que no mantengo el avión, por
decir. Bueno, de Miami a Londres un viaje largo y si cae el avión, luego tiene que comértelo a compañeros.
Bueno, venga, va.
Y bueno, me gusta la carne cruda. No puedo hacer un asado y la verdad que por ahí pues bueno, preferí quedarme en Miami en chancla.
Sempre l'acompanyen, els premis. I justament em vaig trobar el germà, el Rodrigo Messi, a la tarda.
Aquí?
Sí, a Barcelona. I vivo a Barcelona.
I després... El que es havia de quedar se'n va i els que no cal que estiguin aquí perquè a mi que m'importa es queden aquí.
Sí, home, aquí es viu molt bé. A Barcelona es viu molt bé. Fa bona temperatura, normalment. I ja m'estanyar, després de veure...
Com el germà Guardiola, que està a Girona. Aquest sí que està allà, no? Aquest sí que no s'ha cansat.
No, que viu a Londres.
Encara pitjor m'ho posa. Encara més fàstic.
Hi ha una cosa que em sorprèn, i això deia el Xavi Torres, no hi van anar ni Messi, ni Mbappé, ni Haaland. Sí. I això desmunta...
Sent la FIFA...
Desmunta Haaland el seu pare.
Sí, correcte. Per dir que sent la FIFA, que és hòstia, la patronal del futbol mundial,
és
pobríssim.
I això desmunta clarament, Toni, la teoria de Bertín Osborne, que diu que si et donen un premi i no hi vas, li donen a un altre. En aquest cas li van seguir donant...
Bueno, si no va cap...
No,
bueno,
és que potser no anem... Exacte, és el que diu el Fernando. Si no hi anava cap, doncs al final van dir... Bueno, pues lo damos.
Pues graben un vídeo.
Es que es veu que el Messi aquesta temporada, aquesta setmana que va ser la pretemporada, i té un viatge a El Salvador, amb l'Inter de Miami, i clar, té un lío.
Y teníamos que estar concentrados y preparados.
Sois como los Globetrotters, en Miami, ya se han convertido en los Globetrotters, sí, porque el Jordi Alba, el Sergio Busquets, ara amb el Luis Suárez.
Pobre Tata.
El
marrón li ha caigut.
Crec que el Tata.
I espero que
està encantat. Li deuen fer la feina. Juegas tu, juega tu puente aquí, tu puente allà, i el Tata, pues me parece perfecto.
Us he explicat l'anècdota del tovalló amb el Messi?
No!
Ai, em sona algo.
Per favor.
A mi sona algo, però ara no la recordo al detall.
Ja ens ho has explicat. No, ni parlar-ne.
Un tovalló de paper que està en caixafota.
Miami Trotters. Jo per dir-ho els diré Miami Trotters.
Exacte.
I ara tenen una gira tremenda.
Sí, perquè van caminant. Són els Globetrotters.
Comencen...
És el Barça de l'èxit, el Barça de l'excel·lència.
Bueno, no, anava a dir una burra, però jo crec que farien feina aquí encara.
Sí.
És trist dir-ho, eh?
Amb el que estem veient...
Perdoni,
faria més gols que algú que tenim. Bé, anem amb el que va dir Guardiola.
Pep Guardiola va guanyar el Benest, aquí no hi ha dubte, com l'Aitana, com deia Xavi Torres, i ell es va parar en una zona mixta on hi havia mitjans catalans i espanyols, li van preguntar sobre Xavi...
Crec que hi havia dos mitjans catalans i punt, pels micros que he vist.
Hi havia...
TV3 i RAC1.
I Catalunya Ràdio també hi era...
Hi
havia la SER, que SER Catalunya també va preguntar, en qualsevol cas Guardiola es va parar, jo crec que de forma ja també pensada.
Bueno, ja ho veia venir, o sigui, a veure, ja portava la resposta
pensada.
Li van preguntar per Xavi, sí. I el míster Pep Guardiola, a l'altre míster, el defensava.
El meu consell, tranquil·litat, és una final, s'ha perdut, doncs anar per l'altre, la setmana que ve hi ha un altre partit i seguir endavant. Donar suport a la gent i a final d'any ja decidiran el que decideixin. Jo vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors, i que els jugadors vagin un pes endavant, perquè tenen, ho han demostrat, tenen nivell, tenen qualitat, i això és molt llarg.
Diu mentides en Noega.
Hi ha una tendència a tot...
És l'àcid de la mentida que l'estàs amant.
Pot callar!
Pels aires, aquest business, aquest negoci és molt complicat, és molt difícil, s'ha portat al final, molt bé, doncs felicitar el rival, aprendre d'ella i tirar endavant. És molt fàcil culpar l'entrenador, el jugador és un pas endavant, no hi ha secrets, són ells que juguen. Tot és la culpa de l'entrenador. És a dir, aquest negoci serveix només si guanys, ja ho sabem, el jugador és un pas endavant. Un pas endavant. Si realment es creu un entrenador, fins al final. I un pas endavant als jugadors, que tenen qualitat, ho han fet mil vegades, i ho tornaran a fer.
¿Crees que Xavi és el mejor entrenador possible per este Barça?
En aquest moment, sí.
Bé, queda molt clar que diu Pep Guardiola. No només defensa Xavi, defensa el col·lectiu.
El polígrafo dice que miente.
Sí.
El polígrafo de la Vicenta.
Defensa els entrenadors, però no, senyora, escucha una cosa. Jo crec que ell també es defensa a si mateix, perquè va començar la temporada fluixa amb el City.
Però si li ve la glopadeta dels nervis de la mentida...
Bueno, a veure, deixi'm escoltar el Fernando Polo i el Xavi Torres, què en pensen del que diu Guardiola, i després obrirem línies amb Manchester, que tenim el Pep.
Molt elegant, el Pep. Molt elegant, sí. I fent-li, tirant-li un capote al Xavi, que no passa el seu millor moment.
Què havia de dir?
Sí, però fixa't que hi ha una part de la resposta que va més enllà. Que ell diu que els jugadors han de fer un pas endavant, sí. I ho diu diverses vegades. I és veritat que no pot dir una altra cosa que recolzar el Xavi, a qui coneix personalment, i potser no tenen la millor relació, però sí que suposo que veu que ho està passant malament. Però fixa't que carrega amb el tema dels jugadors, ho diu diverses vegades. És a dir, que és veritat que tu, l'entrenador, sempre és el que pringa, sempre és el que pilla, però darrere hi ha alguns que tu ets l'entrenador i veus el que fa el Koundé a la jugada del primer gol i dius, escolta, això no li he dit al Xavi que ho faci així. És per posar un exemple, eh? I tothom es pot equivocar, però que al final et trobes amb dos gols en contra en unes accions que hi ha certes errades puntuals i a partir d'allà aixeca-ho. A partir d'allà tu ets l'entrenador i aixeca-ho. I jo crec que aquí el Pep, el valor que té és que ell sent el millor entrenador del món i potser el millor entrenador de la història, doncs té aquest puntet que, a part de recolzar el Xavi, posa allà una miqueta el foco, de la banqueta el posa cap a la gespa.
A veure, Xavi Torres, què en penses?
Que el polígrafo miente.
Veus? Veus? El polígrafo de Vicenta dice la verdad.
No,
el polígrafo miente.
Vull dir que extraordinàriament generós, en un moment molt delicat, no pel...
És un trolero.
Jo ho vam explicar l'altre dia, no per la part del Pep, però sí per la part del Xavi, a veure si això li serveix per ser igualment generós ell en l'altra direcció, d'una banda, i de l'altra, un... Què vols que digui? Doncs un tòpic darrere l'altre, per a una situació que ni coneix ni està
enterat... Ni li importa, ni li importa!
...del que està passant allà dintre, i que per tant el que fa és dir dues frases fetes que diria qualsevol entrenador en la posició de Guardiola davant dels micros.
Però ell és entrenador, Xavi, al final.
A veure, que li preguntes
entrenadors. Ancelotti va dir el mateix fa dos dies.
Però dic que els entrenadors molts cops pateixen perquè s'equivoquen ells, o perquè s'equivoquen dius que cobren milionades i que li costen als clubs milionades. I dius, ostres, aquest... Hi ha errades que poden passar, però errades grulleres...
Però no les coneix.
Sí, però veu el partit. Segur que el partit ha vist i diu, hòstia...
Però no les coneix.
Condé igual l'hagués fitxat jo pel City, però hòstia, em fa això i em destrossa.
Val, però no ho coneix en profunditat, i per tant el que va fer ahir és un tòpic darrere l'altre, sent molt generós.
Va ajudar, va tirar un cable.
Sent molt generós. No sé si va ajudar.
Totalment d'acord. Què voleu que digui? Que s'han de carregar el Pelopo, si no volem aixer segona... Que el Quim no s'ha treballat, que el Xavi no m'arriba ni al sol de la sabata...
Bueno, però Pep,
que no el vull ni de becari, això no puc dir.
Però Pep,
Fernando, no puc dir.
Escolta, el que sí que vull recordar que Xavi va quedar ahir quart millor entrenador d'Europa, empatat amb el tercer.
Sí, van quedar empatat. Sí.
I jo, que també... Qui va guanyar?
Home, Pep,
de best.
Per davant de tot, humilitat, treball, que això els jugadors facin un pas endavant.
Això sí, també.
I si pot ser, sense escoltar el que diu el Xavi, millor.
Bueno, home, a veure, Pep,
El Xavi fa tàctiques suïcides i absurdes, sí, però si a ti et diuen que et tiris per la finestra, et tiraràs.
Direu, no? La veritat?
Però si ho està dient el Xavi, el Xavi Torres és que el tio més transparent que conec.
Que tu no tens olfata.
I t'ha dit, bueno, va fer una mica el paper,
no vaig per aquí. No vaig per aquí, perquè com que no tens olfata de periodista trufero, no trobes la trufa. Jo sí que la trobo, la trufa. Del que va passar ahir.
Què va passar?
El Debesc, Aitana Montmartí, la Debesc, entrenador...
Guardiola va guanyar, no?
Sí, veiem com...
I quantes paraules va dir en català? Ni una. Ni una.
La declaració aquesta que hem posat.
Sí, clar, TV3 allà amb un vàter. Tancat allà amb un vàter, allà sí que ho vas dir en català. Però davant de la gent... No, en canvi, qui va dir en català tot el discurs pràcticament, o una gran part, Aitana, bona nit. Sí.
Bona nit, bon matí.
I aquí se demostra els que són catalans de Piquito i els que són, i queda bien, i d'allò, i m'he buidat, i la tassa al vàter i tota la mandanga, i tinc el soterrani amb el llum i totes les històries. I els que són catalans de debò, perquè l'Aitana sí que s'ha de demostrar. I el Guardiola renega de ser català i se n'amaga. Que és el pitjor que es pot ser botifler. Amagar-se de ser català i fer veure
que... Que encara no ha paït que Guardiola estigui fora del Barça entrant altres equips.
Es va dir Guardiola? No es fa dir Guardiola.
Anem, com es fa
Joseph Coyne. Joseph Fincher Coyne.
I d'on està?
Sí, I'm Joseph Fincher Coyne. Yeah, I'm not Catalan. I'm international.
Em pot dir així.
Sí, no es fa dir Guardiola.
Bueno, atenció, perquè sí. Hi ha hagut...
Xerrada.
Hi ha hagut xerrada, jo crec que això li donarà un gir, Un gir de 360 graus.
Què farem?
Gir de 360?
Bueno, és que portem tota la temporada...
Serà un punt d'inflexió, no, Toni?
Sí. Un clic. Portem tota la temporada fent girs de 360 graus.
Per tant, tornem al mateix lloc on
érem. La meva reflexió, que ahir no va quallar, tot i que vaig estar insistint durant tot el temps afegit, era que qui de l'estaf, qui li farà el gir aquest famós, perquè tothom... L'argument de tothom és... Això s'ha de canviar, això Xavi ha de canviar-ho. I la meva pregunta ahir, que ningú va respondre, de tots els que hi havia aquí ahir, ningú va respondre, és de dins el club, perquè tot ha de ser dins el club, del primer equip, qui ho canviarà?
Bojan Kerkic.
Això, d'aquí no en vam sortir. Aleshores, ara avui amb aquesta xerrada, potser si s'ha incorporat, no sé, algun espontani o algú que hagi donat un gir, perquè clar, si són els mateixos, venent el mateix rotllo...
Però tu confies amb l'Òscar, no?
Bueno, jo sempre he dit que l'Òscar és el bo. L'Òscar Hernández. El Xavi és el segon. Fixa't que les remuntades... No, és que ara ja l'estadística ja cau per seu propi pes. Les remuntades del Barça venen a la segona part. La primera part que la planteja Xavi, fixa't que cada partit en foten dos gols. I aleshores ha de ser l'Òscar, que el veus a la segona part amb el pinganillo i amb aquest xandall que porta. Bueno, pues el tio arreglant el desaguissau del germà. I entre hermanos anda el juego, los hermanos pinzones.
M'encanta.
Sí, és qui li arregla el partit, és l'Òscar.
És un plantejament molt llunyista.
El plantejament és del Xavi. El Xavi planteja el partit 2-0, 1-0. A la primera part sempre palmem. Llavors la segona surt l'Òscar, que és el bo, i aleshores li dona...
Bueno, sigui el Xavi, sigui l'Òscar, si li donen la volta estarem satisfets.
El problema ja és que Xavi i Òscar estan a la Nòria amb el seu equip de l'estaf, que són 30 persones. 30?
en el futbol professional té això.
I la Nòria ja és sube baja, sube baja, i d'aquí no sortim. Saps?
El bo és el pare. Negatiu, eh? El bo és el pare, que és constructor, i escolta, aquest sí que...
Joaquim ha estat entrenador.
Sí,
va ser bon jugador i bon entrenador.
Tot, entén de futbol.
El pare, Joaquim.
I va ser el tema immobiliari de construcció.
Bueno, em sembla que el tema immobiliari no va anar la cosa.
Però és el bo.
Sí, però... Crec que la cosa va...
El pare és el bo.
Perquè després, sí, em sembla que hi va haver algun petit problema i vam anar a Qatar a passar el rescat.
Però ara tenen un pis molt guapo aquí, crec que...
Tenen dos pisos, n'hem fet un, i tinc més informació perquè m'ho va dir l'Evaristo Conserge. A dalt hi ha piscina. A dalt hi ha piscina. Si es foten amb el cul a l'aire, ningú els veu perquè estan a dalt de tot.
Té informació, eh?
I ja paguen el llum? La paguen ja o no?
Ahir estava pagant. Ahir jo crec que hi havia una mica de dol perquè no hi havia gaire llum, em sembla. Això em va comentar l'amic
del Procedi. I la casa de Platja d'Aro també tinc els datos.
La casa de Platja d'Aro ja me la comenta.
Avui hi ha hagut conversa i volem saber si Fernando o Xavi ens podeu acostar una miqueta més a l'audiència. Què s'ha tractat en aquesta conversa? Què ha dit Xavi al seu staff en aquest entrenament ahir al Barça Festa? I avui s'han exercitat. Què s'ha dit? No hi va haver gaire missatge, després de veure una miqueta com les coses s'han refredat. Què s'ha pogut dir per esperonar i per canviar la dinàmica, que demà hi ha partit? Dijous, vull dir.
A veure, evidentment no tenim tot el que s'ha dit, però sí que, per exemple, han aparegut conceptes com el de la intensitat, que sí que el cos tècnic detecta que evidentment, jugues contra el Madrid, és un equip molt potent, no només físicament, tècnicament són molt bons, molt bons. I estan, bueno, molt... L'engranatge del Madrid és molt potent, però a sobre són tios que van al límit i que van a la disputa a tope i que no s'hi pots deixar ni un pam de terreny perquè te l'agafen. I avui un dels conceptes del que s'ha parlat allà dintre és que cal pujar la intensitat, perquè si no es puja, no és que patiràs amb el Madrid, que ja vas veure i ho vas veure fa poc, patiràs amb qualsevol, com s'ha patit amb el CUE, com s'ha patit amb les Palmes, com s'ha patit amb el Barbastro en determinades fases del partit, i com es pot patir si vas al camp de l'Unionistes de Salamanca o al camp del Betis el diumenge. És un dels conceptes dels que s'ha parlat.
Però no és qüestió d'intensitat. No?
No, clar que no, perquè la intensitat és un element nou. És a dir, el Barça té un problema greu de joc, de futbol, i la intensitat, aquest dia és veritat que va ser pobre, però generalment, si una cosa no li pots dir a aquests jugadors és que hi van. I l'any passat, per exemple, es va guanyar una lliga a base d'això, sí, de posar-hi molta il·lusió, d'anar fins al final, perquè de joc sí, l'any passat tampoc va funcionar.
No, però és veritat que l'any passat
l'equip... S'ha fet un gir cap a intentar jugar una miqueta millor
no
i ni una cosa ni l'altra.
No, clar, però el problema és que quan tu has intentat jugar d'una forma potser més atractiva o més atrevida, no t'ha sortit bé i a sobre has perdut aquella potència defensiva de conjunt que feia que, tot i fer només un gol, com que no te'n feien cap, treies el partit amb penes i treballs, però el treies. Ara no, és que clar, ara tens partits en què t'han fotut 4 gols.
Sí.
Ja tens el Girona
per culpa
i tens el del Madrid. Així és molt difícil guanyar un partit.
Però, Fernando, per culpa de que deixes de fer el que és molt important quan tu decideixes jugar d'aquesta manera. Quan tu decideixes jugar sense cap sentit en el joc de posició, per exemple, contra el Madrid, l'equip completament estirat contra un bon equip, que és fàcil que et surti de la pressió, perquè Joao Félix no pressiona, Lewandowski no pressiona, perquè no està coordinat. És a dir, hi ha una frase en el futbol que és: digue'm com entrenes i et diré com jugues. M'encantaria veure els entrenaments, perquè cada roda de premsa l'entrenador diu que això ho havien treballat.
Sí, que ho havien assajat, sí.
I justament no veu res de... O sigui, hi ha una gran... distància entre el que diu el Xavi les rodes de premsa i el que passa al terreny de joc.
No, ell ho diu, eh? Jo,
doncs no pot ser.
No,
i si el
jo crec que
no creu,
si ell ho diu,
si el jugador
ho fan,
no creu,
és que si no...
Si el, si
una altra cosa és que si ho assagin i surti bé, o s'ho creguin,
val,
o arribi
el missatge. Però si tu ho assages i no surt bé...
És un problema, evidentment.
Aquest jugador, que no ho ha fet, no pot tornar a jugar. Però és que és la frase famosa del Toixac.
Sí, però al
final... Que al final del domingo, con los mismos cabrones de siempre.
Per tant, és allò que diuen en castellano, pides peres a l'Olmo, és a dir, és que els jugadors són prou bons per fer el que es treballa?
No, però si l'any passat... Si l'any passat hi havia...
Hi ha molt bona plantilla. És a dir, tu poses al mercat avui Frenkie, Pedri i Gundogan, que és el mig del camp del Barça, i hi ha hòsties.
Claro, Mullallo.
Si tu poses a la venda Araujo, Koundé, Balde i Cancelo, hi ha hòsties. No cal palanques, ja, escolta'm, solucionat
Bueno, i Araujo?
El forat. Sí, per això dic.
Ara mateix n'hi ha
ofertes. Si poses la min al mercat o poses...
Per mi, la plantilla, que hi ha molta gent que diu que no està al nivell, jo, vull dir, que no té nivell, per mi és una molt bona plantilla.
No està mal, la plantilla.
Bueno, si lo que queráis es mejorar...
Hombre, què tal, José Mourinho? Avui notícia a la Roma.
Jo soy libre.
Avui t'han acomiadat a la Roma.
Bueno, l'he forzado jo per estar disponible para Barça, porque ya sabéis que hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Laporta, llámame, que no he cambiado el número de teléfono. Tengo el mismo que en 2008, cuando Barça me quería fichar en lugar de Pep. Y todavía tengo el PowerPoint que preparé para Mark Ingla y Chiqui Wegilsen. Y aquí sigo esperando porque yo...
Hoy, mañana y siempre... Claro. Con el Barça en el corazón.
The Special One, siempre.
El Chiqui va perdre l'avió, eh?
Havia low cost.
No va arribar al poble.
Jo overbooking, però jo sigo con el Barça en el corazón.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Ara que està lliure... Avui a la redacció, a veure, a la redacció hi ha gent molt eixelebrada, com és la Mònica Folquet, que deia, pues mira, potser és un... I el Gerard Jiménez també.
Sí.
Mira, potser és un bon moment per ja, saps, per portar-lo i tal.
I barato, però... que ens cobrava, quan era traductor, 10.000 pessetes al mes, 60 euros al mes.
Però ara no cobraria això, eh? El portaria o no?
Parla, mare de Déu.
No.
Era el que li faltava al club.
Bueno, dic, currículum en InfoJobs.
Escolteu, fem una pausa de 2 minuts i després parlarem. El Barça podrà fitxar, que era, estem a dia 16 de gener, que eren 16 dies.
A l'Equador.
Sí. I algunes informacions especulen que s'estaria treballant, o estaria el Barça a punt de tancar una nova palanca que s'alibra de Barça Studios, de la venda de Barça Studios, amb un 49%. Perquè això faria que el Barça obtingués 200 milions d'euros per guanyar en el
fair play financer.
També estem venint ferralla de l'estadi i ens ha donat molt benefici.
Bueno, segur, de ben segur que sí. En 2 minuts ens hi posem què hi ha del cert en tot això.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
A Conforama comencem l'any de la millor manera possible. 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 12 al 16 de gener. Conforama.
Menja ràpid, menja fàcil. De les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ja tornem a ser amb vosaltres. A veure, Edgar Fornós.
Sí.
Abans del 31 de gener, rascarem alguna cosa? Això podrem... Perquè Xavi està molt nerviós que vol que li fitgin un mig centre, un pivot d'aquests defensiu.
Correcte.
Que tot això donem per fet que l'Oriol Romeu ja el podem...
Sí.
ja està, eh? Ja. No el podem recuperar, psicològicament no en podem fer res, o sigui,
l'orgànica.
El deixem...
L'orgànica, quan t'ho diu
l'orgànica. És evident i notori.
Bueno, és evident, doncs jo no ho veig tan evident.
Dic que és evident que es busca,
eh? A mi em sembla al·lucinant, però bé.
Es busca, clarament, hi ha cartells per tot Barcelona que es busca un pivot defensiu. Va dir Xavi i va dir Deco que si no entraven diners a aquest mercat d'hivern era impossible, per tant, si no entra diners, oblidem les especulacions, però hi ha aquesta possibilitat de que finalment aquests diners que quedaven pendents d'una part de Barça Studios, de la venda de Barça Studios, finalment arribin abans d'acabar el mercat d'hivern. Fernando, fas cares, però a veure si ens pots posar una miqueta de llum a aquest tema. Podria arribar una xifra al voltant d'uns 200 milions d'euros. Evidentment, tot això no serviria per fitxar, però sí que una part seria interessant aprofitar-la i alliberaria una miqueta de massa salarial, fair play financer a favor, i es podria incorporar aquest migcampista defensiu que Xavi tant somia.
Aviam, el que diuen avui, clar, és que això és cada dia, has de preguntar cada dia. El que diuen avui o ens deien ahir és que ara estava descartat que pogués arribar algú d'això. El que passa que, ho he explicat aquí algun cop també, jo vaig parlar amb una persona que té pes a l'àrea econòmica del Barça precisament el dia abans de l'assemblea de compromissaris, perquè me'l vaig trobar que anava al club a una altra història i estàvem allà parlant perquè estaven assajant l'assemblea, i parlant amb aquesta persona li va sonar el telèfon i no l'agafava, dic, escolta, agafa'l, no siguin els de Libero. Clar, no siguin aquests
de Libero. Bueno, Libero ja, carpeta tancada, no?
Clar, però la resposta
va ser,
bueno, si no són Libero, seran uns altres, perquè hi ha gent que fa cua per estar amb nosaltres.
I tant, nen.
Llavors, en aquell moment sí que em vaig quedar tranquil, perquè, home, si no fas Libero, que tens fins al 31 de desembre, faràs un altre. Què passa? El problema que hi ha és que, si no fas Libero, que ja no ho has fet, has anat a tribunals fins i tot, o el Barça va anunciar,
sí,
o va dir l'agència EFE, de bona font del club, que anirien al Barça als tribunals a reclamar això. Els que tu deies que feien cua, ara saben que estàs apretat.
Clar.
Perquè et fa falta aquest diner per poder fitxar. Si no te'l donen ells, no pots fitxar, i la situació esportiva del Barça ja sabem quina és.
Quin desastre.
Llavors, què et diuen? Bueno, sí, jo t'ho dono potser, però amb unes altres condicions. I el que ha de gestionar això al Barça diu, escolta, això no és el millor pel club. A curt plaç sí que em pot donar liquiditat i em pot donar fair play, però a la llarga no és un bon acord. Llavors estàs en aquella tessitura de dir, home, un mal acord sempre el pots trobar, però és tan imprescindible fitxar a canvi d'un mal acord per l'entitat, quan ja has fet moltes altres palanques i has hipotecat altres actius del club. Bueno, jo et dic que a l'hora de sempre tens temps de malvendre, però és el que necessites.
Però hi ha una cosa que ara deies que és el que passa quan tu demanes un crèdit. És a dir, tu demanes un crèdit... però a banda d'això, tu et donen aquell moment, et donen els diners, i tu respires. Però aquest crèdit l'has d'anar tornant.
I a quin interès?
Deixant de banda això, tu, sobre el que tu ja t'has hipotecat, tu ja no pots demanar un altre crèdit, perquè allò ja està, o sigui, ja està hipotecat. És a dir, que ara tu hauràs d'anar tornant aquests calés, i amb què més t'hipoteques?
Quina
palanca més pots hipotecar perquè t'ingressin uns diners que després allò ja està. O sigui, allò ja està hipotecat 20 o els anys que siguin, no?
Aquí hi ha una solució que és la més impopular, que és una cosa que també al Barça sembla tabú. No sé per què, perquè el negoci del futbol és això, que és vendre jugadors. El problema quin és? Que vendre jugadors has de vendre jugadors bons. Què vol dir bons? Que no el que tu voldries vendre, sinó el que el mercat et reclami. O sigui, no, jo vull vendre aquest i aquest, i no ve ningú, no, clar, tu vols vendre els que no t'agraden, doncs que tampoc li agraden els de fora. Araujo, per exemple, aquest tu no te'l vols vendre, no? Però és que és el que algú vol fitxar, que és el Bayern de Múnich. Per què? Perquè té un problema amb el delit aquell que no funciona i està lesionat i té un lío amb l'entrenador, i diu, qui és el central bo que hi ha ara mateix al mercat europeu en un club que et pugui arribar a vendre el futbolista perquè estan tiesos.
Escanyats.
Bueno, el Barça i Araujo. I tu què dius? Ostres, què faig? Me'l venc i deixo un forat allà a l'ala de l'avió perquè Araujo és mitja defensa del Barça? O agafo els diners perquè realment els necessito i és pràcticament tot benefici i fair play perquè et donen 100 quilos per un jugador que tu vas gastar 4 o 5 en fitxar-lo? Doncs aquí arribarà un moment, crec jo, que el Barça haurà de prendre aquesta decisió. I et diré una cosa, i no, ja et deixo parlar, Xavi, el Madrid, si us en recordeu, Varane, en el seu moment, el va vendre. Casemiro, en el seu moment, el va vendre.
Va deixar marxar
Ronaldo i Ramos. És a dir, que no passa res. Jo no dic que no passi res amb Araujo, És un forat de collons. Però que al final no és Messi.
Bueno, i quan va marxar Benzema, que donava la sensació que el Madrid tampoc ho superaria. Quin davanter, que ahir ens explicaven des de Madrid, no?, que Ancelotti reclamava un davanter, no li van portar, i ell ha confeccionat aquest equip,
i li funciona, no?
I li funciona, i és més, el que ens van explicar és que Ancelotti demana jugadors, i la Florentino Pérez, juntament amb, no recordo el nom,
sí. Ángel Sánchez,
Juni
Calafat.
Juni Calafat fitxa amb el
Florentino.
No, fitxa el tot, o sigui, fitxa els jugadors amb Florentino Pérez i no li consulten res a l'Ancelotti. I li van portant els jugadors i tu monta-te aquí el joc. I ell demanava un davanter quan va marxar Benzema i no li van portar.
S'ha lesionat a l'Àlava també.
Sí,
i estan a que si fitxen central i de moment allà no arriba cap central.
Sí. Digues, Xavi. El Barça necessita migcampista, realment ens hem de precipitar?
No, clar que no. Sí, repeteixo que en el problema del Barça no té res a veure amb els noms, té a veure amb el joc, i si vindrà un altre nom, i quan no hi ha Frenkie tots plorem per Frenkie, quan no hi ha Gavi tots plorem per Gavi, quan no hi ha Pedri tots plorem per Pedri,
claro,
i seguim jugant malament, perquè el problema no és aquest, el problema és un altre, el problema de futbol. I per tant, jo estic cansat d'explicar això. I Araujo, que està molt bé, que és un crac, que està 80 quilos al Bayern demà. És un defensa. És que no ens podem tornar bojos. És un defensa. Jo no tindria cap problema.
Ara mateix el Barça sí que podria, entre cometes, prescindir d'un central, perquè ara mateix podrien jugar-ne fins a 5. Un d'ells, i és el que us he preguntat.
Tens l'Iñigo lesionat.
Iñigo lesionat, hi hauria Koundé.
I Koundé, que no sé si sap on para i on té el cap i on té la cama dreta i l'esquerra. Però bueno,
i Christiansen, és que és una opció, perquè ara s'està fent càsting, si no es pot portar ningú de fora. Christiansen, que ja el Gladbach i el Chelsea alguna vegada havia utilitzat o havia estat utilitzat en aquesta posició, el veieu futbolísticament a la posició de pivot defensiu?
No, és a dir, el que no cal és, si no tinc Busquets, buscar un altre Busquets, perquè no existeix un altre Busquets. Però hi ha fórmules per compensar això. El que és un desastre és això del quadrat. El quadrat que utilitza el Xavi és un desastre total. No, hòstia, em posa molt nerviós perquè veig que no li treu cap... O sigui, no és bo per l'equip. No és bo.
Quadrat, perdoneu, pels que som tribuneros.
Sí,
bueno, és un doble. Jo sóc tribunero.
És el dibuix que formen els dos mitjcentres i els dos interiors.
Els interiors que juguen per davant.
Val. Ja està, que en aquest cas són Gundogan, Frenkie, i per davant Pedri i
Joao Félix,
o aquest dia Sergi Roberto, l'últim dia, formen un quadrat. Això és una primera alçada de, diríem, la base del quadrat, i una segona alçada als jugadors més avançats.
Que l'any passat, com que tenies Busquets, no calia tant fer quadrat, perquè el Busquets ja s'encarregava en 30 i pico anys.
Aquestes dues alçades són molt fàcils de defensar. Molt fàcils. Per què? Doncs perquè a Xavi li agrada que l'alçada de dalt estigui tan enganxat al davanter centre que es produeix una acumulació de jugadors, perquè el de la banda esquerra també ve dins, perquè Rafinha fa les diagonals i també per dins, i es genera un embut molt bèstia en el que és impossible generar i aprofitar els espais.
I Valde no arribava.
Guardiola, per exemple, també fa el quadrat, però el fa amb quatre alçades, perquè els jugadors es mouen, no són com el futbolín, que estan allà plantats. I aquestes alçades són molt difícils de defensar. És quan es generen espais. Un ve, genera un espai, i el d'un altre company va i ocupa aquell espai, no? I així es generen les profunditats. El Barça fa un atac d'envol. Allò, horitzontal, perquè ningú busca la profunditat. És un joc còmode, tothom la vol al peu, no? Això és el que està provocant que la gent s'avorreixi mirant el Barça. És que és molt bèstia. És molt bèstia. Aleshores, s'ha de canviar. Ho sento, s'ha de canviar. S'ha de buscar altres dinàmiques, altres maneres de fer.
Sí, però ahir ara avui us faig la pregunta a vosaltres dos. O sigui, ahir parlàvem d'això, perquè tothom ahir va coincidir que havia de continuar Xavi. Molt bé, la meva pregunta... El Xavi Torres diu s'ha de canviar. La meva pregunta és... Si no incorpores a ningú nou, ningú nou d'estaf, de pensament, d'ideologia, del que sigui, si són els mateixos de fa dos anys, com canvies això? O sigui, qui t'obre? Perquè, clar, tu estàs convençut de lo teu, i fas lo teu, i escoltes els teus, i estàs en el teu bucle, i, és més, t'has bunqueritzat perquè lo de fora tots ens volen mal, tots ens comparen amb el Girona. O sigui, la meva pregunta és, qui obrirà la porta per dir aire nou, algú que pensi algú diferent, algú que plantegi coses noves?
El pare.
Perquè, el pare no ho sé.
Sí,
el pare.
Ja t'ho dic.
Pregunto, qui? Perquè ahir, quan feia aquesta pregunta, bueno, és una, i el Xavi ja trobarà la clau, bueno, o no.
S'ha de generar un debat, i és claríssim, no? I a Xavi, que és evident, i estic 100% d'acord amb tu, amb el seu staff no es genera cap debat, perquè és gent que, diríem, està al servei de Xavi en tots els sentits, no generarà un debat per no generar cap conflicte. Però el Barça, per exemple, té Deco, i si el diagnòstic que fa Deco no és el mateix que fa Xavi, ho va dir Deco, per exemple, en l'última valoració que va fer post-Supercopa, ens assegurem, debatrem i buscarem la solució. Jo no fa gaire en aquests micròfons, però també ho he dit a tot arreu on m'escolten. Si a Guardiola el va veure tothom, i tothom és fins i tot Simeone, o Klopp, o Tuchel, és a dir, els seus rivals directes van a veure'l i allà generen debat, i el Pep, que estima la professió del futbol, és transparent amb això. Jo no puc entendre per què Xavi es tanca aquesta porta, i no només es tanca, sinó que genera mal rotllo permanentment amb aquesta història del Pep, no? Val, no volen a veure el Pep, ok, s'ha de generar un debat amb Deco, que és el que està al club, i a partir d'aquí tenir altres mirades i generar altres situacions. Mira, perquè si no, això és un bucle, és el bucle aquell del ratolí que va donant voltes i voltes i voltes a lo mateix. I un dia ell diu que va bé, ell, però la realitat és que no hi va.
No, a veure, jo crec que és molt lícit que l'entrenador, si té una idea molt clara, que insisteixi amb ella, però és veritat que el futbol, igual que la temporada passada, et deia que va començar malament, però vas guanyar la Lliga i la Supercopa i va anar bé dintre dels teus postulats.
Però escolta, Fernando, ell va començar amb el 4-3-3 amb extrems, sí, i un dia ho va tocar, canviar, perquè va dir, allò no anava.
Bueno, després del partit,
crec que
després del partit del Bernabéu, correcte, vam perdre 3-1.
D'acord, us en recordeu d'això? I posa el quart mig amb Gavi i allò
que
ell canvia.
Va dir que jugaven 4 migcampistes.
Sí.
Ell diu que juga 4-3-3, però que un és
migcampista. Això me'n recordo, quan a mi li van preguntar, vostè ha canviat el sistema, ha passat del 4-3-3 al 4-4-2. I va dir, no.
Ell no. Ell mai accepta un 4-4-2. Ell diu que juga
4-4-3. No, és que ell va dir que no, i és mentida, perquè va començar a jugar amb 4 migcampistes. Sí.
Però ell es declara corifista i fa la roda de premsa abans de la final, i ho diu. I és veritat que ell s'hi sent i està encantat de tot això, però si el Johan estés aquí, que entenc que el Xavi, com va fer el Pep, aniria a casa del Johan, li faria veure tota una sèrie de coses. Ara no té referents. Tots necessitem, en un moment de dubte, un referent. El Pep anava a veure el Johan, no? El Xavi, el Johan no hi és. El Pep ha fotut el camp per cames.
Tenia el Jordi. Tenia el Jordi,
No fotem.
El Jordi va marxar.
El Jordi va marxar també. I el Jordi
estava aquí. Per què va marxar?
El Jordi no va fer mai una funció tècnica. Era una funció d'acompanyament i de relació amb la Junta.
Sí, però jo crec que el Xavi, pel que tinc entès, el Xavi i el Jordi, amb el coneixement que tingui el Jordi...
Diuen que tenien bona relació.
Però
el Jordi va marxar?
No, per això. El Jordi va marxar perquè en un moment en el que pleguen Mateu i...
Sí, sí.
No l'escullen a ell, i escullen a Deco. I ell volia manar, i en el moment en el que no es veu manant, doncs decideix que potser és millor marxar a un altre lloc.
Ara entenc per què va marxar.
Sí, ja està, i és molt lícit, eh?
Sí, sí. No, amb el tema, mira, el tema que diu el Xavi...
No, molt lícit no, o sigui, amb tota la raó.
Sí,
perquè, clar, si no apostes per a mi, vos adéu.
Jo penso que el Jordi i el fitxen per estar a la secretaria tècnica, però mai exerceix de secretaria tècnica.
Jo crec que tenen molt bona relació, que
sí,
parlen,
clar que sí,
i que alguna conclusió arriben, o parlen, per exemple, això que has dit tu del Christensen. Jo crec que el Jordi el pot veure en un moment donat de pivot, que crec que
no,
és una cosa...
Eric, és la idea del Jordi, posar Eric de mig centre.
Ho va fer bé?
I juga. Quants dies ha jugat?
Un dia o dos.
Val, okay. Sí. Això va jugar contra, crec que l'Almeria.
Ho va fer bé?
Contra l'Almeria.
No va tenir recorregut, però com a mínim el Xavi va ser permeable a aquesta idea i el va provar.
I li ha durat quant, la idea?
No, va durar poc, sí.
Un dia.
Igual que ara el Deco, diria que el Deco també veu aquest futbolista, i jo encara no ho ha fet, però no descarto que algun dia el Christensen, en absència d'un pivot, i si no pots fitxar, pugui fer-ho.
Recupera la confiança d'Oriol Romeu, i no inventis més. I donar-li naturalitat a això ajuda, perquè quan posi Christensen de mig centre al vestidor, trontolla, sí. Tot.
Mira, jo amb el cas,
no té cap sentit,
amb el cas del Deco, jo crec que per lo que he preguntat, que el Deco no és que no estigui obert a parlar amb el Xavi, òbviament, i parlen i tenen una bona relació. El que passa que un director esportiu ha d'anar molt en compte amb el que diu i amb el que parla amb un entrenador, perquè si no algú pot interpretar que el que li diu és perquè ho faci. Poden parlar de futbol, poden tenir un intercanvi d'opinions, ho sé, Xavi, però al final quan tu li dius una cosa, si no la fa és que no et fa cas, i si la fa i no funciona, clar, és que li he fet cas a aquell i la idea és d'aquell. És una frontera complexa, ¿eh? No, es fácil, ¿eh?
Pues ahorita le está hablando Rafa Márquez.
Hombre, Rafa, ¿qué tal? Rafa. ¿Cómo estás?
Pues el Barcelona está buscando un zaguero que pueda jugar en medio centro, sí. Pues aquí estoy para lo que manden los señores.
¿Pero estás para jugar?
Bueno, me parecería muy chido poder gestarme como entrenador y como jugador del primer equipo.
Ah, entrenador y jugador, las dos cosas.
Sí, un las dos.
Tú eras central y pasaste también de bigote, ¿eh?
Alguna vez pues lo hice, sí, estuvo bien y viendo lo que están haciendo, pues tampoco desentonaría.
Tú repartías, eras elegante pero pegabas.
Sí, por eso pues es lo que necesita el Barcelona, y todo esto se lo relato porque mi barcelonita está muy chafa y estaría muy chingón echarle una mano y salvarlo yo. Ya lo dice la canción.
¿Qué es eso?
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez para entrenar. Una cuca Barça floja ya perdió la Supercopa, ahora viene Rafa Márquez a solucionar la cosa. La cuca Barça ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez pa' jugar. Una coja cuca Barça a 8 puntos del Girona, si no llega Rafa Márquez Xavi la baja segona.
Calla.
La cuca Barça ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez para entrenar. Viva México, cabrones.
Bueno, esto de Viva México, aquí no sé qué viene.
¿Por qué no me vine arriba?
Te he visto un poquito oportunista, pero bueno.
No,
se me hizo un poquito. Que feia fred, que va directe a Sevilla, en tot cas, a cobrir el
Betis
Barça, eh?
Sí,
a més, has de posar Viva México i visca Catalunya.
Fernando Polo, Xavi Torres, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu,
el boig del paro.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Vols millorar la teva qualitat de vida?
Omple't d'energia i vitalitat als Clubs Claró de Barcelona.
Reinventa't i millora la teva salut física i mental. Et sentiràs imparable.
No esperis més. Descobreix la teva millor versió.
Clubs Claró. Entrena't per la vida.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Gener del 39, un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
RAC+1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som
més 1.
RAC1. Tots som 1.
Perdoneu, és que estava aquí acomiadant... Sí, el Fernando...
El temps afegit.
No, és un no para. Què tal? Mira, t'he deixat aquí el recolz, tot, el recolza mòbil, el mòbil...
Ah, mira, el recolza mòbil, si me'l vols deixar...
Les ulleres.
Ja bé,
mira, que mira, l'Oriol Cruz me'l va comprar, si necessites un. Va costar un euro.
Ja
per un euro, eh? Un euro. Ara ha semblat a l'Uñez. Un euro, eh?
Sí, un euro.
Hem fet tot el traspàs, Toni?
Crec que sí, crec que ho tenim tot, no, Edgar?
Sí, crec que sí.
Tu deus estar baldant, no? Perquè vens de Madrid... Ara fas alguna cosa més o no?
Ara no.
Descansar ja?
Bueno, celebrar el cumpleaños del meu pare, l'aniversari del meu pare.
Ah, bueno, home, això està bé.
Quants anys fa?
65.
Com es diu?
Jordi.
Home, doncs d'aquí felicitats al Jordi. Jordi Fornós.
Molts anys.
Anna, tot teu.
Doncs res, amb aquesta felicitació us